Dos quarts de dues, comença l'Info Migdia.
L'Info Migdia.
I comencem amb els titulars, amb Dolors Lieuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
Territori ratifica la legalitat del procediment d'instal·lació de les guinguetes.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya ha confirmat a Ràdio Calella Televisió que tant des del punt de vista formal com material, la tramitació del projecte de renovació de les guinguetes de Calella ha seguit correctament el procediment legal.
Puja la xifra de persones a l'atur a Calella.
126 calellencs han engruixit les llistes de l'atur durant el mes d'octubre. El nombre total de persones sense feina a la ciutat és ara de 1.308, el que representa un 15,88% de la població activa.
I el món mira avui cap als Estats Units d'Amèrica, on avui se celebren les eleccions presidencials i es resoldrà la pugna entre Hillary Clinton i Donald Trump després d'una campanya intensa en missatges contundents, investigacions de l'Agència Federal i també acusacions creuades.
Hem preguntat a la calellenca Marla Madrid com s'ha viscut la campanya, com s'afronten aquestes hores decisives. Ella juga a l'equip universitari de bàsquet de Sheridan, a l'estat de Wyoming, i farà avui les funcions de corresponsal de Calella als Estats Units.
I l'equip del síndic de Greuges de Catalunya torna demà a Calella.
Ho farà per atendre les consultes i queixes dels ciutadans en referència a una actuació de l'administració pública o de les empreses que presten serveis d'interès general, com poden ser la llum, l'aigua i el gas. Jaume Saura, l'adjunt general, el síndic de Greuges de Catalunya, ens acompanyarà a l'Info Migdia.
I l'Ajuntament de Calella fa aquesta setmana una nova campanya informativa sobre la tinença responsable d'animals de companyia.
El consistori recorda els propietaris de gossos, gats i fures que tenen l'obligació de portar la placa identificativa quan circulen pels espais públics en general i en els de concurrència pública. A més, han d'estar xipats i també censats.
El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha confirmat a Ràdio Calella Televisió que, tant des del punt de vista formal com material, la tramitació del projecte de renovació de les guinguetes de Calella ha seguit correctament el procediment legal. En relació als materials de construcció, especifica que les lloses de fonamentació es van executar en zona municipal, a l'esplanada del camp de futbol de mar, i que sobre aquestes es va disposar d'una làmina de PVC per tal de protegir el terreny de l'abocat de formigó. Unes explicacions que coincideixen amb les donades pel govern municipal arran de les declaracions del regidor del Partit Popular a l'Ajuntament de Calella, que posava en dubte que s'hagués fet el procés d'acord amb la normativa aplicable.
El Departament de Territori i Sostenibilitat ha aclarit com es va dur a terme la tramitació del projecte. També confirma el correcte desenvolupament procedimental de la construcció de les guinguetes que el Partit Popular havia posat la setmana passada en entredit, quan els materials utilitzats i partint del requisits exigits per la concessió d'ocupació del terreny, que és competència de la Generalitat, Territori afirma que s'han tingut cura dels materials emprats per no alterar les característiques del terreny. Es refereix, en aquest cas, a la utilització de la làmina de PVC que es va estendre sobre les lloses de formigó que sustenten les estructures i sobre les quals es va abocar el formigó. També respecte la tramitació i el fet que en la resolució del departament no es recollís la determinació de costes de l'Estat, puntualitza que el 12 de gener del 2015 es va donar trasllat d'un informe proposta amb caràcter desfavorable, perquè llavors s'entenia que les guinguetes només s'havien d'instal·lar durant la temporada de bany i el passeig. Davant d'això, recorda que l'Ajuntament de Calella va justificar la impossibilitat de situar-les a Garbí o també al passeig Manuel Puigverd i conclou que, en tot cas, aquest informe tràmit no és facultatiu ni tampoc vinculant. Confirma, tal com va explicar el tinent d'alcaldia de Serveis Públics, que l'òrgan competent per emetre l'informe és la Direcció General de la Costa i del Mar i que no ho va fer.
Més qüestions, 126 calellencs han engruixit les llistes de l'atur durant el mes d'octubre. A finals d'octubre, el nombre de total de persones sense feina a la nostra ciutat era de 1.308, el que representa un 15,8% de la població activa. Tal també com recull el report d'atur del Maresme del mes d'octubre, ara hi ha 29.318 persones inscrites als serveis d'ocupació, una xifra que representa una taxa d'atur comarcal del 14,7%.
Doncs sí, Emili, les dades de l'atur analitzades per l'Observatori indiquen un increment de la desocupació al Maresme del 2,48% durant el mes d'octubre. La xifra de persones que busquen feina a la comarca s'ha incrementat en 709 respecte al mes de setembre. Totes elles provenen del sector serveis, de l'agricultura i del col·lectiu SOA, que són les persones que no tenien ocupació anterior. La població amb més gent sense feina és Pineda de Mar, amb un 19,55%, fregant, per tant, el 20% d'atur, seguit de Sant Iscle de Vallalta, amb un 18,97%, i Santa Susana i Tordera, que estan poc més del 18%. Per contra, les poblacions amb una taxa d'atur per sota del 10% són Alella, Cabrera de Mar, també Tallà, Cabrils, Sant Vicenç de Montalt i Vilassar de Mar.
I la carrera electoral a la Casa Blanca viu avui la recta final, a la que s'haurà d'esperar gairebé a la fotofinish per saber quins dels dos candidats s'endú la victòria. Han anat de costat en aquesta dura i intensa carrera de fons que va començar molt abans que arrenqués la campanya electoral i que es decidirà avui dimarts 8 de novembre, quan tot just acaben d'obrir els col·legis electorals. Televisions, ràdios i premsa estarà plenament bolcat en el desenvolupament de la jornada que nosaltres també volem seguir a través dels ulls d'una calellenca. L'escoltem en el següent reportatge.
Clinton o Trump, demòcrates o republicans? Els nord-americans decideixen avui qui serà el seu 45è president. Sí, Hillary Clinton torna a la Casa Blanca, però en aquesta ocasió com a presidenta, la primera en la història dels Estats Units, o si les regnes d'un dels governs més poderosos del món les portarà el multimilionari i polèmic Donald Trump.
We need everybody to help make our country what it should be, to grow the economy, to make it fairer, to make it work for everyone. We need your talents, your skills, your commitment, your energy, your ambition.
All she's done is talk to the African Americans and to the Latinos. But they get the vote, and then they come back, they say, we'll see you in 4 years. We are going to make America strong again, and we are going to make America great again, and it has to start now.
A la una del migdia han obert els primers col·legis electorals als estats més occidentals i es tancaran entre les 7 i les 8 del vespre, hora d'allà, la una o les dues de la matinada aquí. Es desvetllarà a partir de llavors quin dels dos candidats dels principals partits ha guanyat les eleccions i ha aconseguit que el seu missatge calés entre els compatriotes després d'una intensa i dura campanya farcida de retrets, sortides de to i acusacions creuades, especialment després de conèixer que l'FBI obria, per tancar dies després de forma sorprenent, una investigació contra Clinton en relació a uns correus electrònics que havia enviat quan era secretària d'Estat de l'administració Obama. Els ulls del món miren fixament el que està passant a hores d'ara als Estats Units, una potència mundial amb gran influència en la política internacional. Des d'aquí en tenim una perspectiva, una visió llunyana. Per això volem que algú que visqui allà ens ajudi a saber com viu la societat nord-americana a aquestes eleccions. La nostra corresponsal és Marla Madrid, actualment resident a Sheridan, a l'estat de Wyoming, on juga amb l'equip de bàsquet universitari. La política nord-americana és clarament bipartidista, tot i que, a més de demòcrates i republicans, hi ha altres opcions minoritàries, com la del Partit Liberal. La Madrid, però, ha traçat el perfil dels principals candidats. Hillary Clinton i Donald Trump.
La gran majoria de dones votarà la candidata demòcrata. També té a veure amb alguns escàndols sexistes en Trump que han sortit durant la campanya electoral. Trump recull el descontent de persones de classe mitjana que han vist un empitjorament en el seu nivell de vida i en les condicions laborals. Bàsicament, el seu discurs populista i demagog recull vots de la gent que està emprenyada per la crisi.
S'ha viscut una campanya intensa en què els dos candidats han forçat el seu discurs, a vegades l'han portat fins a l'extrem, per tal de trencar l'empat tècnic que la majoria de la premsa pronostica fins i tot aquests últims dies.
La Hillary sempre ha guanyat per un petit percentatge. El que és sorprenent és que aquestes últimes setmanes hi ha hagut un augment de votants d'en Trump i actualment les enquestes el situen com el guanyador de les eleccions.
La jove canadenca afirma que Europa està perfectament informada de l'actualitat política nord-americana, que la visió que en tenim aquí és pràcticament la mateixa que es viu a l'altre cantó de l'Atlàntic. La seguim minut a minut. Tots els actes de campanya que es presenten gairebé en format espectacle i en els quals hi participen fins i tot grans estrelles de la música, artistes de cinema, és el que demanda una societat patriòtica, involucrada i participativa a nivell polític, però que en aquestes eleccions podria veure com augmenta l'abstenció entre els indecisos. La Madrid n'apunta alguns motius.
Hi ha molta gent que es planteja no anar a votar per primera vegada a la seva vida. Molts sectors no estan contents amb el discurs demagog d'en Trump, que ha sigut tachat de sexista i racista, però tampoc no acaben de veure clara la candidatura de Clinton, que bueno, ha tingut diversos conflictes, com per exemple el suposat ús d'informació privilegiada o els problemes de salut que han arribat a qüestionar-la com no apta per la presidència.
És la visió d'una calellenca als Estats Units respecte a una jornada històrica que ella podrà viure en primera persona. Més de 200 milions de nord-americans estan cridats a les urnes per decidir el futur president dels Estats Units. Ho serà qui aconsegueixi obtenir 270 dels 538 compromissaris que hi ha en joc. Els col·legis estaran oberts fins les 8 del vespre, les 2 de la matinada d'aquí. L'interès que desperten farà que aquesta nit molts dormin molt poc.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocallellatv.
L'equip del síndic de Greuges de Catalunya es desplaça demà novament a Calella per atendre les consultes i les queixes dels ciutadans en referència sobretot a actuacions de l'administració pública o també de les empreses que presten serveis d'interès general com ara la llum, l'aigua i el gas.
Aquesta actuació s'emmarca dins el conveni de col·laboració que van signar el juny del 2014 l'Ajuntament de Calella i el síndic de Greuges amb la finalitat de promoure i facilitar l'accés dels calellencs i calellenques al síndic. Les consultes s'atendran a l'Ajuntament Vell, però prèviament cal concertar l'entrevista trucant al telèfon 900-124-124 o bé també enviant un correu a l'adreça síndic@síndic.cat.
I Jaume Saura és l'adjunt general al síndic de Greuges de Catalunya i avui ens acompanya a l'Info Migdia. Senyor Saura, benvingut.
Gràcies, bon dia.
Quines són les principals queixes que tenen els calellencs, sobretot i en primer lloc de les administracions públiques?
Bé, de l'any passat com a mínim, perquè d'aquest any encara no tenim les dades i molt menys del que ens diran demà, sobretot l'àmbit social és el que més queixes es presenten en general, de salut, en relació a la conselleria o a les llistes d'espera, o atenció mèdica, temes també d'educació, infància, accés a l'habitatge, no? Temes socials són un 30% més o menys de les queixes que rebem al síndic. I després hi ha un bon nombre de queixes sobre temes de consum, de telefonia o de subministrament a la llar, aquest tipus de coses. Hi ha moltes altres queixes de molts tipus, però en tot cas aquestes són el tope de les queixes que es reben.
I de cara al consumidor, aquestes queixes i reclamacions doncs, que en les quals intermedia el síndic, quantes acaben sent favorables i tenen èxit pels interessos, en aquest cas, del ciutadà?
Bueno, jo faria una doble distinció. Primer, les queixes que nosaltres, diguem, després d'haver examinat i haver demanat informació, sigui a l'administració o sigui a una empresa subministradora, fer la nostra valoració jurídica, sobretot, però també des d'un principi de drets i de justícia material, i aquí doncs aproximadament el 50% de les queixes donem la raó al ciutadà, hi ha un 30% que donem la raó a l'administració i un 20% que moren en el camí per diversos motius, perquè hi ha un desistiment, perquè el tema se soluciona sol al llarg de les setmanes que això dura. Bueno, més o menys aquest és el percentatge. Quan finalment els casos en què emetem una resolució favorable al ciutadà, a l'administrat, la veritat és que el percentatge d'acceptació de les nostres recomanacions, tant per part d'empreses que presten serveis d'interès públic com per part de les administracions, és molt elevat. Estem parlant de més d'un 80% d'acceptacions totals, si fem més d'una recomanació, que ens ho accepten tot, i fins a un 97 o 98 si comptem les acceptacions parcials, que accepten alguna de les recomanacions, potser no les altres. Per tant, en general, tenim molt bona acollida, i jo crec que es deu sobretot a que, malgrat no som una instància de tall o de tipus jurídic o de tipus vinculant, intentem fer les resolucions amb el màxim de rigor possible i donant bons arguments quan creiem que existeixen, naturalment, pues, a favor de la causa que ens han presentat. Mm-hmm.
Senyor Saura, per la gent que ens pugui estar escoltant ara mateix i que, per exemple, a nivell més pràctic, per exemple, vulgui donar de baixa el número de telèfon d'una d'aquestes companyies que presta aquest tipus de servei de telefonia mòbil i que no ho aconsegueixi de fer, és, per exemple, aquests casos en els que poden...
Sí, ens pot acreditar o ens pot explicar, però jo vaig trucar cada dia... no? I a més diuen que ho graven, no? Però està gravat, o no m'han agafat el telèfon, o ho vaig fer per carta i aquí tinc la còpia de la carta i no m'han contestat. Tot que sigui possible documentació que ens puguin aportar, millor, perquè això ens dona més força, però és un tipus de queixa que efectivament això ens arriba en dot de baixa o una migració d'una companyia a una altra. No, tampoc hi ha tantes queixes d'això. Jo crec que això les companyies han millorat en els darrers temps, però encara en tenim. També tenim queixes de tarificació. M'han carregat uns conceptes que no estaven en el contracte que vam signar, no? Van oferir una quota per tal, i això no es correspon. També es poden arribar aquest tipus de queixes, sí.
Aquests dies s'anunciava també que, per exemple, en el cas de la llum, el rebut continuarà pujant. Hi ha també en aquest cas queixes sobre com s'entén la factura elèctrica i la tarificació que hi ha?
Hi ha queixes, sobretot no tant per la pujada o baixada de la llum, que això és una qüestió en la qual nosaltres ja com a institució, però no per queixes concretes, sinó com a institució de defensa dels drets, volem entrar a estudiar el perquè d'alguns preus i perquè potser no tant la llum, que és un preu més uniforme a tot l'estat o a totes les companyies subministradores, sinó l'aigua. No? L'aigua és molt, el preu és molt, varia molt de ciutat a ciutat, perquè bueno, pot haver-hi raons, perquè igual la font és més llunyana o més propera, les necessitats de purificació són majors o menors, però en tot cas aquí hi ha molta varietat i és un tema que hem d'estudiar. Les queixes que ens arriben no solen ser pel concepte de la tarifa, sinó més aviat per temes socials, de pobresa energètica, d'impossibilitat de pagar el rebut, i llavors aquí doncs, hem de veure si estan complint els tràmits d'accés als fons de reserva que té l'administració o als propis fons de reserva que han creat les empreses, tant Agbar, per exemple, per l'aigua, com Endesa, per la llum, tenen fons que ells diuen que actuen en cas de per evitar talls de subministrament en casos socials, no? Però hem de veure que això efectivament, si ens arriba una queixa, que això s'estigui aplicant bé, que hi hagi prou informació, aquest tipus de supervisió és la que podem fer.
Per la visita de l'any passat a Calella, que va ser també pel novembre, hi tenien constància de queixes en aquests casos?
Sí, vam rebre queixes de temes energètics, sí que vam rebre, sí.
Un altre dels àmbits d'actuació, i tal i com recordava, és el de la defensa dels drets dels ciutadans en la seva relació amb les administracions i aquí el síndic pot actuar ja sigui directament per la interpel·lació del ciutadà com també actua d'ofici, no?
Efectivament, sí, nosaltres tenim les dues vies d'actuació a instàncies del ciutadà, que li diem queixa, que és un nom no gaire únic, però en tot cas és una reclamació, és una persona que creu, una persona, un grup que creuen que els han vulnerat els seus drets, com a actuacions d'ofici, que són queixes iniciades per nosaltres mateixos, quan a vegades, senzillament llegint a la premsa, veient que hi ha un problema que potser Perquè, clar, moltes vegades les situacions més vulnerables són de gent que no té els recursos, no hi ha econòmics perquè el nostre servei és gratuït, sinó els recursos pràctics per poder accedir a una instància com el síndic. Ja no parlem de l'administració de justícia, que és molt més complicat. Llavors, jo crec que la possibilitat d'actuar d'ofici cobreix o pot cobrir aquesta llacuna.
Aprofitant que avui podem parlar amb l'adjunt general del Síndic de Greuges de Catalunya, també li volíem preguntar sobre una notícia que ens comunicava el govern municipal de la creació de la figura del defensor del ciutadà aquí a la ciutat. Què li sembla que l'exemple del Síndic de Greuges de Catalunya es vagi estenent al territori amb figures més locals?
Bueno, això té avantatges i inconvenients. L'avantatge més clar és la de la proximitat. Això no hi ha cap mena de dubte. Nosaltres, per molt que ho intentem i amb aquestes visites que farem demà, i la nostra més proposta de que l'any que ve és els municipis en conveni doblar les visites, per tant, ser més presents, però no és el mateix estar a Barcelona que estar a Calilla, això és evident, no? D'altra banda, també el síndic local pot tenir riscos. S'ha de buscar una persona de consens en poblacions no gaire grans. Aquest consens pot ser més difícil. La proximitat a vegades pot ser un inconvenient perquè no et dona distància per analitzar els problemes amb certa objectivitat. Després el tema de l'equip. Aquí treballem 70 persones de temes molt variats, amb coneixements tècnics molt variats dins l'àmbit jurídic, els equips dels síndics locals. En poblacions petites, no dic a Barcelona o a altres llocs, doncs clar, necessàriament són més migrats. És a dir, nosaltres a tots els síndics locals que hi ha a Catalunya, que són uns quants, tenim convenis de col·laboració i donem tot el suport. Però entenem que el síndic de Catalunya pot fer aquesta feina perfectament.
En tot cas, davant la creació del síndic local, el fet d'escollir la persona que tindrà aquesta responsabilitat, sobretot tenint en compte que ha de guardar la independència, no?, respecte a l'administració, com considera que s'hauria de fer el procediment per escollir-la? Que fossin els mateixos ciutadans els que fessin la proposta, que fos el govern, les entitats, una plataforma ciutadana? Quin seria el procediment recomanat?
No hi ha una vareta, una solució màgica, depèn de cada situació, cada país, inclús perquè això de com s'escull un ombudsman és un debat que tenim a Catalunya, a nivell municipal, a nivell estatal, a nivell espanyol, i europeu i mundial, no? Per tant, cada país i cada indret té les seves particularitats. Per tant, jo no em fixaria tant en l'origen d'on surt la font, que pot ser un procés participatiu o pot ser un procés més polític, més tradicional, perquè tots tenen avantatges i tots poden tenir inconvenients o tots es poden pervertir, sinó em fixaria en, al final, en l'òrgan democràtic, que és el plenari, i en el plenari aquesta persona, vingui d'on vingui la proposta, ha de tenir un consens molt ampli. Molt ampli vol dir bastant superior a la majoria absoluta. Ja no dic unanimitat, perquè si ja pot haver-hi algun grup que discrepi de tot i que sigui contrari a tot, però una majoria de dues terceres parts per dir alguna cosa, em sembla el més raonable per poder tenir... No que no sigui una proposta que només vingui del grup polític, ara a Calella no sé quin és, vull dir que no estic prejutjant, del grup polític que té el govern municipal.
És Convergència Democràtica de Catalunya i el PSC. Senyor Jaume Saura, adjunt general del Síndic de Greuges de Catalunya, gràcies per haver atès avui la nostra trucada i molta sort demà en aquesta visita a Calella.
Gràcies a vosaltres.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
L'Ajuntament de Calella fa aquesta setmana una campanya informativa sobre la tinença responsable d'animals de companyia. El consistori recorda als propietaris de gossos, de gats i també de fures que tenen l'obligació de portar la placa identificativa quan circulen pels espais públics.
El xip i el cens permeten trobar els propietaris dels gossos de manera ràpida. Per tant, durant la propera setmana s'instal·laran punts d'informació per facilitar als propietaris d'animals de companyia el procés de cens. Es tracta d'una inscripció obligatòria, és gratuïta i exempta de taxes. Abans de la inscripció de l'animal al cens, un veterinari l'ha d'haver identificat amb un microxip. El veterinari Alfons Martínez ha explicat a l'Info Migdia la importància de tenir censades també les fures, ja que poden transmetre malalties com la ràbia, igual que gats i gossos.
és un animal de companyia que cada cop n'hi ha menys, no? per una sèrie de cuidados que els fan diferents al que és el que són els gats i els gossos, no? Llavors, el fet de que hagin d'estar sensats com els gossos i els gats és pel fet de que també són transmissors de la ràbia, per aquesta raó. Les fures, doncs, se'ls han de vacunar de ràbia als 3 mesos i del brom als 2 mesos.
No portar un gos sensat pot comportar multes d'un màxim de 500 euros si la infracció és lleu i si l'animal és de raça potencialment perillosa fins a un màxim de 2.404 euros. El regidor Marbuch explica que les sancions són condicionades, ja que si el propietari de l'animal acaba assumint la seva responsabilitat, la multa es pot retirar.
La llei, doncs, contempla un seguit de sancions en cas d'incompliment d'aquesta tinença responsable d'animals, i en tot cas el que proposem nosaltres són, doncs, multes condicionades, que la multa condicionada el que és, doncs, quan reps un avís, no? quan un agent de policia detecta, doncs, que no tens el gos com segons marca la llei, o no el tens xipat o sensat, doncs es deixen uns dies de marge per poder, doncs, procedir a resoldre aquesta incidència, i per tant llavors la multa no s'aplicaria.
En aquesta matèria, l'Ajuntament de Calella acaba de signar un conveni de col·laboració amb el Col·legi Oficial de Veterinaris de Barcelona i el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya.
I la pròxima campanya de Nadal i la recent trobada dels comerciants calellencs amb la directora general de Comerç de la Generalitat, amb vistes als treballs de l'avantprojecte regulador del sector, són alguns dels temes que hem tractat darrerament a Ràdio Calella Televisió i que avui volem abordar amb el president dels botiguers de la ciutat, amb Xavier Noguer, que ens acompanya a través del telèfon. Senyor Noguer, benvingut a l'Info Migdia.
Hola, bona tarda.
Com va anar, primer de tot, la trobada amb Montse Vilalta?
Bé, molt bé. Agraït que ens vinguin a fer aquesta explicació personalment a Calella. Això demostra també la bona sintonia que hi ha entre els comerciants de Calella, l'associació i les administracions públiques.
Quines són les dificultats, senyor Noguer, amb la que es podria trobar el comerç català, el petit comerç com el de Calella actualment, i que creu que la llei hauria d'atendre?
Jo penso que dificultats no ho enfocaria d'aquesta manera. Jo penso que la Generalitat ara el que està intentant és adequar a les noves situació econòmica d'avui en dia. La gent, els hàbits de compra han canviat i d'alguna manera jo penso que estan regulant una mica les noves tendències del consum i de l'obertura de comerços.
Parlem ara d'altres qüestions també. Les botigues de Calella contracten personal per aquestes festes?
Sí, el que passa que hem de tenir en compte que es agafa personal per un temps molt curt, un període molt curt. Estem parlant d'aquestes 3 o 4 setmanes de festes del que entra el que és el mes de desembre i part de gener. Per tant, estem parlant d'aquesta contractació de períodes curts.
Previsions de venda?
Home, sempre bones. El mes de Nadal sempre per regla general ha sigut un mes bo. És un mes que hi ha molts de comerços que una bona part de les seves vendes estan concentrades en aquests mesos i hem d'esperar que puguem fer com a mínim el de l'any passat i amb ganes de superar-ho, que si tot va bé serà així.
I en 40 segons, senyor Noguer, el suma quilòmetres, novetats per aquesta campanya de Nadal.
Bé, ara tot just estem aprovant el cartell d'aquest any. En principi us puc avançar que el lema serà Llum de Fars, Caliu de Nadal. Aquest any les destinacions aniran lligades amb el que seria un destí en què tindrà que veure, doncs, algun far en qüestió situat, o bé pugui ser el mateix hotel o bé pugui estar dintre de la població on es vagi el destí del viatge.
I no hi faltarà Disney, no?
Mira, aquest any hem fet una cosa que no havíem fet mai i aquesta pregunta no me l'esperava, però t'ho avanço. Aquest any han canviat Disney per Legolàndia. Jo penso que també serà un destí molt atractiu per la mainada.
Doncs de ben segur que ho serà. Doncs, senyor Noguer, gràcies per haver atès també la nostra trucada.
Només avançar-vos que això des de l'1 de desembre fins al 8 de gener serà el que serà la campanya de Nadal, com sempre, i se sortejaran aquells 8 viatges estel·lars que fem i 40 sopars.
Doncs queda dit. Gràcies, senyor Noguer.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà, Mimi.
Tanquem l'informatiu amb el temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra.
Aquest dimarts torna a començar amb ambient fred, amb ambient d'hivern a tota la comarca, amb temperatures que han anat cap als 2 graus de mínima a l'interior del Maresme i entre els 6 i els 8 graus a l'interior de la comarca. Pel que fa a la previsió, tot indica que continuarem durant el dia d'avui amb un cel serè, pràcticament sense nuvolositat, només amb aquestes nuvolades enfront de la costa, però que no afectaran la nostra comarca, i amb unes temperatures màximes que pujaran una mica respecte a les d'ahir, cap als 15-16 graus a les hores centrals del dia. Demà pujaran força més aquestes temperatures, bufarà vent de ponent, i això permetrà que pugin les mínimes, però sobretot les màximes, que puntualment podrien arribar a superar els 20 graus.
Amb la previsió del temps, posem punt i final a l'Info Migdia d'avui dimarts. Ara arriba Notícies en Xarxa, edició migdia, i a partir de les 6 de la tarda torna la informació local amb Oriol Leo, i a 7:45 a l'Info Vespre amb l'Oriol Leo i Marc Mir. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia, i que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.